Centre Verd de Girona t'ofereix un mes a la família.
Que passen de la una, ja crec que recuperada, després que el gascó, ja sabeu, carxofa híbrida, no en mengeu, no en compreu de carxofa híbrida, la recuperació que ens ha fet avui en gascó, i si no ho teniu clar encara, recupereu l'espai d'avui del Bonateca, que podeu recuperar fàcilment a Ràdio La Carta, entreu a www.radiostel.com o també entreu a l'aplicació de Ràdio Estel, que ja l'heu de tenir sí o sí al mòbil. Un consell que ens donava el gascó avui sobre alimentació, i ara necessitem més consells, perquè si és dilluns i passen 6 minuts de la una, trucada reglamentària a Niol Borés, director del Centre Verd de Girona, perquè encara ens doni més consells, en aquest cas traslladats al món de les plantes i també dels animals. Aniol, com estàs? Bon dia.
Hola, bon dia.
Bueno, escolta, Aniol, avui et tenim a lloc o també et tenim pululant? On ets?
No, ja estic a lloc.
Estàs a lloc, eh? Molt bé. Arriba la primavera al Centre Verd de Girona o no?
Està començant a arribar la primavera, però a poc tenim algunes nits fredes encara i podem patir de gelades i, bueno, estem introduint a poc i encara no podem dir que tenim la primavera aquí.
Bueno, Aniol, ajuda'ns avui pel que fa a aquest consell de plantes que ens dones cada dilluns. Justament avui anava encaminat a eliminar aquestes plagues de manera ecològica. Això es pot fer?
Sí, es pot fer i és bastant fàcil. No porta problemes.
Explica'ns-ho com es fa, perquè quins tipus de plagues són més comunes?
Clar, a veure, les plagues més habituals que ens podem trobar és el pulgó, la caparreta o cochinilla, que és més fàcil l'ha sentit així, i després els cargols, baboses i cargols. Aquestes són les tres plagues principals. Després tenim aranya vermella o mosca blanca, però bueno, aquestes són més difícils de detectar o que la gent les trobi. Així que, bueno, jo crec que em centraré en els pulgons, amb la caparreta i els cargols.
Fantàstic. Doncs vinga, ens hi posem. Aniol, primer consell que ens recomanaries.
Vale, mira, pels pulgons hem de fer una barreja d'aigua amb sabó neutre, sabó que podem trobar a qualsevol establiment, i després es poden... Bueno, s'ha de fer un tractament, s'ha d'anar fent regularment, perquè, bueno, primer de tot, els tractaments ecològics o caseros no són tan eficaços com els tractaments químics, el no portar principis actius forts, doncs hi hem de tenir una certa recurrència, ¿vale? Però, bueno, pulgó, aigua i sabó neutre, i anar aplicant cada un cop a la setmaneta, i si plou, doncs insistir-li després de la pluja quan s'assequin les fulles, perquè, bueno, i així anirem netejant. També promoure l'aparició de marietes o insectes beneficiosos. Això ho farem portant plantes en flor i això. Les marietes, doncs, és un insecte maco, que no crec que espanti a gaire ningú, i a sobres, doncs, ens poden aportar aquestes solucions, no?, tan ecològiques com menjar-se les plagues de les nostres plantes. I amb la cochinilla ho tindríem aquí. Aigua i sabó i marietes. Vale? Per la caparreta o la cochinilla agafarem aigua amb alcohol de farmàcia, vale? I netejarem les fulles i les branques, sobretot les caparretes, es posen en el nervi entre el tronc principal i les branques, vale? Ho veurem a les unions de les branquetes, és com una cosa blanca, com una, li diuen cochinilla algodonosa, però és com un cotonet, i que es posen en allà. I, bueno, doncs amb alcohol anar rentant molt bé aquestes parts, perquè les cochinilles o les caparretes succionen els nutrients de les plantes i poden arribar a matar-te-les. A vegades en veiem una o dos, però si comencem a veure taques negres a les fulles, vol dir que estan en allà, perquè fan com una substància enganxifosa, com una resina, podríem arribar-ho a dir, Vale? I ho podem detectar per aquí. I després doncs, buscar aquests nervis o aquestes juntes dels nervis d'entre el tronc i les branques i netejar-ho tot molt i molt bé. I també s'haurà d'anar fent recurrentment per poder-la eliminar al 100%. Vale? I després, bueno, els cargols i les baboses, doncs ja sabem que ens... tenen les plantes totes picades, mossegades, ens mengen els brots nous que surten i, bueno, suposen un problema bastant important. A part de que alguna gent a mi me venen aquí i me diuen és que em fa molt de fàstic veure el recorregut de la bava que fan.
Sí.
No? Dius, bueno, a part d'això...
A part d'això,
doncs,
no, Aniol? Clar.
Sí, doncs ens fan malbé les plantes i, clar, fan que no creixin adequadament al menjar-se brots nous i fulles tendres, que solen ser les més noves, no? Doncs el que hem de fer, o el que podem fer, és utilitzar la closca de l'ou ben triturada. La podem picar amb les mans mateix, no cal que estigui triturada amb túrmix, i el fem al voltant de la planta, perquè així crearem una barrera que quan el cargol vulgui anar cap a la planta i passi per sobre aquesta closca d'ou, doncs notarà que punxa i que li és una mica incòmodo. Farà mitja volta i no tornarà. I, bueno, si ja hi ha cargols o baboses a les plantes, el que hem de fer és treure'ls.
Clar.
Perquè, clar, el que faran, si no, és no sortir d'aquest cercle que haurem fet al voltant de les plantes. Vale? O sigui, bueno, bastant fàcil, molt senzill, molt ecològic, molt econòmic, perquè al final estem aprofitant un reste. I molt fàcil de fer. El que sí que hem de tenir en compte és això, que si posem aquest cercle de closca d'ou, doncs retirar els cargols que puguin haver ja instaurats a la planta. Vale?
Vale. Aniol, fem una cosa. 13 i 12 minuts, ja saps que nosaltres obrim als nostres oients.
Ràpid.
A dir la seva, Aniol, i t'estan escoltant atentament, 663-99-30-62, 663-99-30-62, i la consulta és per part de la Maria Josep, que explica, bueno, explica, millor dit, et pregunta, si s'aplica a plantes que no s'han de consumir, es poden utilitzar productes químics?
Sí, no... Inclús les que es consumeixen, la planta d'horta, podries arribar a tirar un producte químic. Sempre i quan ho fem abans, amb temps suficient de que haguem de treure aquest cultiu. No? De dir, ostres, si ens hem de menjar les tomates, doncs no ho farem quan hi ha les tomates tan grosses. El que hem de fer és un preventiu abans que comencin a sortir les tomates i amb el temps, després la planta ja anirà expulsant tot aquest principi actiu del producte químic. Sí, es poden tirar productes químics sense cap problema, l'únic que des de centre verd, i per això avui hem volgut parlar d'això, intentem incentivar, no, a l'ús de productes ecològics, ja siguin comprats o siguin fets a casa, com els que avui us he dit. Bueno, no som molt partidaris d'utilitzar el producte químic perquè també ens fa malbé els substrats, ens podem fer que no vinguin pol·linitzadors, com les abelles, bueno, carregues molta fauna, no?, beneficiosa per nosaltres, i per això des de Centre Verd incentivem els tractaments ecològics, o inclús no fer tractaments i posar més insectes beneficiosos o promoure que hi siguin.
Fantàstic. Vale? No sé si volies afegir alguna coseta més, Aniol, al voltant de les plagues.
Vull fer tres apunts més perquè ens ajudaran molt, crec que també. O sigui, podem utilitzar, a part de tots els tractaments que hem dit, podem utilitzar preventius. I com podem prevenir certes plagues? Doncs utilitzant plantes repel·lents. Oh, sí, plantes que repelen insectes. Interessant, això, eh? Podem utilitzar l'alfàbrega, o la lavàndula o la calèndula. Aquestes tres plantes són, a part de que aromàtiques, no? A part de la calèndula, que és, la flor és comestible i, bueno, es pot utilitzar de forma culinària, l'albahaca i l'alfàbrega i la lavanda també, però van molt bé per espantar els insectes. Vale? Després, si tenim jardí, normalment la planta sempre tenim més o menys la mateixa. Però si utilitzem planta de temporada o cultius d'horta, doncs hem de fer rotacions de cultius. O sigui, cada any intentar rotar els 3 o 4 cultius que tenim, perquè així també evitarem les plagues del subsol. de sota terra, que aquestes no es veuen, però clar, a vegades hi ha insectes que es queden allà, es mengen arrels o ens maten la microbiota del substrat. Així que, bueno, una rotació dels cultius. Lo dels insectes beneficiosos, que jo considero lo millor de lo millor, posar plantes amb floretes perquè vinguin més marietes i abelles a que es mengin els insectes. Uh-huh. I després també una recomanació i consell que donem sempre, ja sigui per evitar plagues o per tenir-ho maco, és tenir les plantes sempre, sempre saludables, amb un rec adequada i una bona ventilació del substrat, o sigui, un substrat airejat, per poder prevenir aquesta aparició d'enfermetats, ja siguin fongs o siguin plagues d'insectes.
Clar, Niol, això és importantíssim. I tu sempre ho remarques, el rec, perquè això és un dels consells que se m'ha quedat sempre. No, i que està molt bé, perquè creiem...
A vegades em faig pesat, però crec que és el millor consell que podem donar des dels centres de jardineria de controlar molt bé el rec.
Sí, perquè és vital. I, Niol, jo crec que estem com molt equivocats moltes vegades, perquè pensem, quanta més aigua, no?, les nostres plantes estaran millor. I anem totalment equivocats, no? S'ha de tenir un control bastant equitatiu, no?, a l'hora de regar la planta.
Sí, i també és molt important quan fem composicions o jardineres o jardins, inclús, sí, amb diferents tipus de plantes que tinguin les mateixes necessitats d'aigua.
Exacte.
Perquè, clar, no, si posem una planta amb DSK amb una planta que necessita molta aigua, l'anirem regant perquè la que necessita aigua la necessitarà, però és que la DSK se't morirà, se't podriran les arrels i se't morirà. Així que, bueno, és important. El tema de l'aigua és molt important i si no tenen clar com fer-ho, pues, que es dirigeixin al seu centre de jardineria o centre verd, ens poden trucar, escriure correus o el que vulguin, que estem a la seva disposició per poder-los ajudar
amb qualsevol cosa, no?, bàsics, al voltant d'aquest tema.
Del cuidado de les plantes.
Centre verd de Girona, a Salt, concretament. Aniol, mira, ens queden res, 3 minuts. Avui també ens volies donar un consell sobre animals. En aquest cas, els conills. Ai, noi, que és que clar, tu ho deus veure, això, no? Arriben els clients a Centre Verd, no?, i et pregunten, sí, volem un conill, patapam, què els hi dius, tu? Perquè, a veure...
A veure, primer és a l'hora de l'elecció del conill, veure que sigui un conill manyac, que es pugui tocar. Nosaltres aquí a Centre Verd, cada dia, com els estem netejant les gàbies i això, doncs els toquem, els tenim un rato amb nosaltres, perquè així és quan vagin a casa d'algú, ja estiguin fets més una mica a les persones. Bueno, hem de tenir una cura d'higiene, no? Com jo dic, aquí ho fem cada dia, doncs a casa també, no, poder no és necessari cada dia, a casa podem fer-ho més cada 2 o 3 dies. I després una desinfecció, o sigui, retirar-ho tot, netejar molt bé, podem utilitzar alcohol, perquè, bueno, l'alcohol s'evapora i després ja no quedaran restes per l'animal que li pugui ser perjudicial. Desinfectar un cop a la setmana, que estigui molt bé, i després rentar-los amb ells. O sigui, un bany de tant en tant, podem fer servir un sabó sec, en sec, que no, així no s'han de banyar ni mullar i ens aporta lius o salten i fan coses rares. Doncs podem fer servir un sabó sec, que després ja no l'has de retirar més que amb una tovalloleta humida, i raspallar-los, treure-li tot l'excés de pèl que també, doncs, els hi fa malament amb ells, i tallar-li les ungles, perquè els hi creixen molt ràpid. Els hem de tenir les ungles ben retalladetes, ja podem fer el veterinari si no ens atrevim, hi ha unes tisoretes especials, unes tipus tenalles, i se li han d'anar tallant les ungletes, perquè creixen molt i molt ràpid els dels conills, vale? Ho hem de tenir en compte. Després, bueno, per tenir-los saludables, ja he dit amb altres animals quan parlo, l'alimentació és molt important, vale? I bueno, ha de ser un aliment variat de verdura i herba seca i fresca, o sigui, que sigui el més natural possible, i productes principals a tenir en compte que ha de tenir a la dieta és la pastanaga, l'enciam, rúcula, espinaques i després flors silvestres, també els hi solen agradar bastant. Nosaltres també aprofitem, a vegades, com aquí tenim planta d'hort i això, els hi donem alguns fruits, a vegades els hi donem tomàquet, pomes, els hi donem una mica més per fer-li una mica més la dieta més variada.
Més equilibrada, també, no, Aniol?
Sí, i després tenim el pinso, que per complementar o per donar més nutrient necessaris per l'animal és utilitzar pinsos. Nosaltres ara estem, ja fa un temps que estem incentivant la venda d'un pinso en format pellet, perquè així quan ells van mastegant aquest pellet, el que fan és desgastar les dents, perquè les dents, com les ungles, no paren de créixer en els rosegadors. Així que, bueno, hem d'aconseguir, no?, que vagin gastant-ho, i si no li donem en format pellet, doncs ens menjarà la gàbia, la caseta de fusta, la joguina que li donguis, i, bueno, si tenen aquest element alimentici que li donarà nutrient, però, a més, li fa aquesta funció de llimar una mica les dents, ens anirem molt bé. Com sempre he dit, o vaig dir l'altre dia amb el tema dels gossos, evitar xocolates, evitar làctics, pa, aliments processats i altres dolços, sucrats, ¿vale? Això és primordial amb els animals.
Exacte, fonamental, compte, eh? Que... Fantàstic.
Sí, sí. Vale.
Molt bé.
I després, doncs, un espai de jocs, que tinguin un rato per poder córrer per la casa o pel jardí, i totes aquestes coses que, bueno, que li
Fantàstic.
Donen vitalitat a l'animal.
Aniol, ho he de deixar aquí. Moltíssimes gràcies. No, no tenim temps
llàstima,
per més.
És una llàstima, eh? Un altre dia haurem d'aconseguir més temps. Això
Vinga,
no
va, ja ho negociarem. Aniol
Moltes
Lourés,
gràcies.
Director del Centre Verd de Girona. El podeu trobar, sens dubte, a Salt, concretament, i pregunteu per ell, que és simpàtic l'Aniol, té respostes per tot. Com ja sabeu, l'escolteu també aquí els dilluns, al matí a Ràdio Estel. Fem una petita aturada de no res i a la tornada avui també ens volem fixar en el Dia Mundial de la Motricitat Orofacial. Ara mateix, després de la pausa, ens ho explica la Mònica Egea, que és logopeda i professora de Blanquerna.
Ràdio Estel.
Set de cada 10 persones ateses per Càritas Barcelona no disposen d'un habitatge digne. Els lloguers no deixen d'augmentar i els sous no arriben a cobrir les necessitats més bàsiques. Ajuda'ns a que cap família hagi de triar entre menjar o pagar el lloguer, perquè una llar és molt més que un sostre i quatre parets. Pots fer el teu donatiu a caritas.barcelona o al Bizum 33381. De dilluns a divendres a les 8 del matí, desperta't amb la nova alternativa.
Al matí a Ràdio Estel amb Pau Massip. Perquè entenguis l'actualitat, no et perdis les previsions i tinguis tota la informació des d'una nova òptica.
I fins a les 2, el ja imprescindible magazín de la Mercè Raga. De dilluns a divendres a partir de les 8 del matí...
Al matí a Ràdio Estel, la teva nova alternativa. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Minuts i seran 2:15. Avui, 17 de febrer, se celebra el Dia Mundial, ara ho dèiem, de la Motricitat Orofacial 2025. Clar, la motricitat orofacial és una especialitat dins del camp de la logopèdia que s'ocupa de prevenir, avaluar, diagnosticar, educar i rehabilitar els desequilibris en la zona de la parla, independentment de l'edat i també de l'etiologia, un aspecte clau a la qualitat de vida. Saludem aquesta hora per parlar-ne una mica amb la Mònica Egea, que és logopeda i professora de Blanquerna Universitat Ramon Llull. Què tal, Mònica, què tal, com anem? Bon dia.
Hola, bon dia.
Molt bon dia, Mònica. Mira, primer de tot, agrair-te que ens puguis atendre, perquè ens consta, i molt, que tens molta feina a la consulta, eh, Mònica? Que això ens ha arribat.
Sí. Bueno, jo treballo a l'Hospital Clínic de Barcelona i avui justament és un dia que hi ha molts pacients programats i, bueno, estic intentant fer aquesta parada entre pacient i pacient per poder-vos atendre i jo també agraïda, doncs, que m'hagueu cridat a mi, doncs, per intervenir en el programa.
No, doncs, al contrari, vinga, anem a aprofitar al màxim, Mònica, aquests minuts, doncs, perquè per situar l'oient, tu ets logopeda, experta en la parla, en la veu, en la deglució i la respiració. Quins diries tu, Mònica, que són els principals problemes, no?, que els pacients venen a tractar, serà que tu deies, aquesta feinada, no?, al clínic, a la teva consulta.
Bueno, a veure, jo aquí a l'hospital, jo treballo en un hospital públic, a l'Hospital Clínic, llavors jo aquí ara el que sobretot, els pacients que sobretot treballen són pacients oncològics, doncs càncer de cap i coll, pacients que estan hospitalitzats, o després tot el que seria el treball de pacients amb problemes de veu d'alta complexitat, no? Fins i tot el que seria feminització de la veu en dones trans. Però sí que és veritat que vaig entrar aquí a l'hospital...
Espera, Mònica, fem una cosa, perquè és que és interessant tot el que ens estàs explicant, però tenim problemes per escoltar, per sentir ben bé el que dius. No sé si ens continues sentint, Mònica, ara mateix? Espera, ara no, ara estem intentant. A veure si podem millorar aquesta connexió per no perdre'ns cap detall del que ens ha d'explicar avui la Mònica Gea. Com us ho hem dit a l'inici, recordem, insistim, ella és logopeda i és professora de Blanquerna Universitat Ramon Llull, i és que avui també coincideix que és el Dia Mundial d'aquesta motricitat orofacial. En volem saber més i per això doncs, li fem aquesta trucada avui a la Mònica perquè ens expliqui, ara de fet ho estava fent, els principals problemes que veu ella a la consulta. I també li preguntarem, òbviament, no ho hem passat per alt, saber qui és aquesta motricitat orofacial, perquè deduïm que està dins d'aquesta succió, la masticació o la deglució, però millor que ens ho expliqui la Mònica, que ella és l'experta. Mònica, hola!
Hola, què tal?
Mare meva, Mònica. Ai, que bé. No, però ara t'estem escoltant fantàsticament.
Ara sí? Ara m'escolteu millor?
Molt millor.
Vale.
Millor.
Bueno, no sé fins a on m'heu sentit, no sé exactament. Jo us explicava que jo ara treballo a l'Hospital Clínic de Barcelona, sí. I aquí sobretot treballo doncs, amb pacients oncològics, amb càncer de cap i coll, pacients hospitalitzats, o tot el que seria el treball de veu amb pacients d'alta complexitat, o fins i tot treball de família. Feminització de la veu amb dones trans. Però sí que és veritat que abans de treballar aquí a l'hospital doncs, havia treballat molts anys a consulta privada i allà doncs, tenia molts pacients, doncs, que, o bé nens o adults, que tenien problemes de parla o que tenien
Mare meva, avui...
problemes miofuncionals.
Espera, Mònica, em sembla... Mira, t'estàvem sentint perfectament, però ara és com que es perd una mica la trucada. Mònica, si et sembla, fem una cosa. Anem a publicitat, posem una mica d'ordre, a veure si podem doncs millorar aquesta connexió i parlar amb tranquil·litat amb la Mònica Gea. Ara tornem.
Ràdio Estel. Ràdio Estel us ofereix en directe cada dia la missa a 7:15 del vespre. De diumenge a divendres des de la Catedral de Barcelona i els dissabtes des de la Basílica de la Mare de Déu de la Mercè. Escolta-la en directe cada dia a 7:15 del vespre. Recorda, de dilluns a diumenge en directe la missa diària a Ràdio Estel. Canal online amb la litúrgia de cada dia al teu servei. Un canal online amb l'Eucaristia diària, espais de contingut religiós i música espiritual. És Ànima Estel. Troba la radioestel.cat i a l'app de Ràdio Estel oficial. Ànima Estel, el canal religiós exclusivament online al teu servei.
Allò que et ve de gust, quan a tu et vingui de gust. I si sona bé, és que és Ràdio Estel. És l'app de la teva emissora de referència. Perquè ens escoltis en directe, perquè t'enganxis als nostres podcasts, perquè et descarreguis els àudios que més t'interessen. Tant per iPhone com per Android. Busca'ns com a Ràdio Estel Oficial. És l'app de Ràdio Estel. Tota teva.
Ràdio Estel. Barcelona, 106.6. Girona, 103.4. Tarragona, 100.6. Lleida, 91.5. Catalunya Central, 93.7. La Seu d'Urgell, 105.0. Andorra, 107.5. El Garraf, 96.8. La Cerdanya, 104.4. Tortosa, 90.1. Vic, 98.4. Bossòst-Era Val d'Aran, 106.0.
Ara sí, mira, amb els senyals horaris ja passats, passem de 2:15 a 2. Estem intentant a veure si podem contactar amb la Mònica Gea. De moment ens quedarà pendent doncs, aquesta connexió amb ella perquè ens expliqui el Dia Mundial de la Motricitat Orofacial. Molt interessant tot el que ens està explicant la Mònica. A veure si podem recuperar-la, però abans, Marta Jarque.
Què tal?
És que ens hem ja, clar, amb aquests problemes que hem tingut amb la Mònica, ens hem menjat minuts també de l'espai esportiu de la casa.
I és que un minut, per exemple, una mitja marató, Mercè, és essencial. Perquè tots els segons compten.
Tot compta en aquesta vida.
Tot compta. Ja sap, hi ha problemes del directe, però nosaltres els estem intentant resoldre. I jo et volia parlar de la mitja marató, Mercè, que es va disputar ahir a Barcelona.
Tu aquesta... no la vas córrer,
eh? No la vaig córrer. Tu hi vas anar?
Tu creus que jo la... Sí?
Jo et veig molt bé avui per ahir haver corregut una mitja marató.
Doncs mira, és que he estat amb un acompanyant durant tot el cap de setmana i realment és que ni que hagués volgut, hagués pogut.
No t'ha deixat sola amb tot el cap de setmana.
No, enganxat tot el dia.
Mira, saps qui la va córrer, la mitja marató?
Home.
A primera hora del programa parlàvem que Salvador Illa, el president de la Generalitat de Catalunya, va ser un dels 30.000 participants en aquesta mitja marató de rècord de la ciutat de Barcelona, i l'altre, com no podia ser d'altra manera, és l'home que està més en forma de tots els col·laboradors que tenim. Mercè, que són molts. Ell és el que està més en forma i és el Jordi Soler, que és cap d'esdeveniments del DIR i també un d'aquests finishers de la mitja marató d'ahir. Jordi, bon dia, com estàs?
Bon dia, què tal?
Doncs jo tu, sorpresos, perquè et sento molt rialler, i et volia preguntar, la primera pregunta era com van els cruiximents, però sones molt bé, sones molt fresc.
Bueno, de veritat estic molt fresc. La cuixa és una miqueta més cargadet, però bé, la veritat és que molt bé.
Salvador Illa, Jordi, va fer ahir 1:36 minuts. No sé quina marca vas fer tu, si vas arribar a meta abans, després, com van anar aquests tempos?
Jo més tard, vaig arribar més tard. Estic sortint d'una lesió que vaig patir l'agost i estic fent volum. Vaig arribar 21 minuts més tard que el president.
Per tant, 1:57, pràctic, no, si no m'equivoco, per tant, vas baixar de les 2 hores, que és una mica el repte, no, que molts corredors de les mitges, diguéssim, que es proposen, no, Jordi?
Sí, és un dels límits de temps que sempre es proposen. Així com un 10K la gent es proposa baixar de l'hora, amb la mitja... L'objectiu és baixar aquestes 2 hores, sí.
Molt bé, mira, s'incorpora a la conversa Rafa Sanahuja, que la primera pregunta que li fem, Rafa, bon dia.
Hola, bon dia.
És si tu vas ser un d'aquests 30.000 participants a la mitja d'ahir.
Va ser ahir?
Va ser ahir.
A quina hora?
Sembla que sortia a les 10 o sortia abans, Jordi, la mitja?
Anava per timings. Ah. El que és elit, primer i segon calaix, o sigui, elit, primer i segon calaix sortien a les 8:30 del matí, i els calaixos posteriors tenien una franja horària de sortida.
Val.
El més tard, el que sortia més tard era a les 9:40 del matí.
Mira, Rafa, doncs tu haguessis sortit a les 9:40.
Arribo molt tard perquè m'estic assabentant ara, no arribo.
Ja s'han acabat els calaixos o aquesta hora 2:00 del dilluns encara surten algun calaix pel Rafa, que ha quedat una mica...
No estava enterat, i perquè si no jo m'animo ràpid, però no vas poder participar en aquest...
Llàstima.
No, millor per Jordi, perquè si no hagués pulveritzat segurament el seu rècord.
El 1:57. A veure, Jordi, explica'ns una mica sensacions en aquesta mitja de Barcelona, que per cert veu fer un recorregut fantàstic per tota l'eixample de la ciutat. Com va anar i quins van ser, ara també si algun oient ens està escoltant i va córrer aquesta mitja, qui van ser aquells quilòmetres que tu vas patir potser una mica més, que es van fer una mica més feixucs?
Bueno, principalment... et trobes paral·lel, només començar, val? Paral·lel, sortint des de la Ciutadella, ràpidament et trobes paral·lel, que el paral·lel, tot i que fas un tram, és una mica de pujada i encara pots anar una mica fred. Sí, sobretot ets del volum d'edat que tenim alguns ja, llavors necessitem 30 minuts per començar a escalfar i estar allà amb rodatge, i
sí.
Que, clar, portes 10 minuts de cursa i et trobes ja paral·lel, no? Mm. I paral·lel és una pujada així suau, però constant. Després...
Perdona, Jordi, paral·lel des de plaça Espanya, és a dir, de plaça Espanya en avall o al revés? En quina direcció?
Al revés, anem cap amunt. Venim des de Marquès d'Argentera, Passeig Colón, llavors ja agafem paral·lel cap amunt.
Uh-huh.
I després el que és Gran Via és bastant amable a l'hora de córrer, perquè sí que és una miqueta tobogant, en segons quins punts, puja una miqueta, baixa una miqueta, però és bastant fàcil de córrer. I potser la part que se'm va posar més, se'm va travessar una miqueta més, va ser la part del Poblenou, la part de Prim, la part de la pujada i baixada diagonal, perquè allà és la gent que baixa i penses, ojalà jo estigués a l'altre costat.
És veritat, això fa ràbia, perquè veus que t'estan doblant. És a dir, que van molt més frescos, frescos que tu, i a més et porten molts quilòmetres d'avantatge, no?
Exactament, 3,2 quilòmetres. quilòmetres.
Imagina't. I dius, és que seria tan fàcil ara creuar el carrer i estalviar-me aquests 3.5.
Exacte, exacte.
Jordi, també et volíem preguntar, suposo que el Jordi no em va fer de trampes perquè ell és una persona legal, a més té un càrrec important, recordem cap d'esdeveniments del DIR. Com anaves vestit, Jordi? Perquè aquí al programa n'hem parlat. Sí, jo vam córrer una part d'aquest equip, va córrer la mitja marató de Terrassa.
No parlis en plural, va ser tu sola.
Sí, i vaig superar les dues hores de llarg.
Terrassa té desnivell,
És el que t'anava a dir d'entrada. Terrassa és una de les mitges, a part que l'entorn no és massa, vull dir, no és tan bonic com córrer per l'Eixample i el Poble Nou de Barcelona.
És lleig,
és una mica més, sí, d'extraradi. Clar, hi ha molt desnivell, i això, la de Barcelona, com a mínim, això, aneu més plans, no? Una, vull dir, és més senzill.
No creguis, Barcelona té 440 metres de desnivell acumulat.
Acumulat.
20 de pujada i 211 o 212 de baixada. O sigui, que al final són 400, però no, a Terrassa té molt més desnivell, a més és internacional, pertany a una sèrie de ritmes.
Aquesta no la vas córrer tu, Jordi?
No, jo et sé justament la setmana abans, dues setmanes abans, et sé Sitges.
Ah, mira.
No es pot fer tot.
Escolta, i et preguntava abans, com anaves vestit? Perquè això, quan tu vas al gimnàs o et presentes a una cursa, ja veus una mica el nivell de cadascú en funció també de com van vestits i les ampolles dels gels d'hidratació i totes aquestes històries.
Tens roba que va amb patrocinadors falsos? Això m'interessa molt.
Bona.
Sí, exacte. No, portava bàsicament bambes, mitjons, pantaló curt i la samarreta de la cursa Diagonal Guàrdia Urbana de l'edició de fa 2 anys.
Ah, mira, va molt bé que diguis això, aquesta petita promoció, perquè és que el 24 de maig, ara que el Rafa diu, ostres, se'n va passar això de la mitja de Barcelona, el 24 de maig hi ha la cursa, no? Celebreu la cursa del DIR, Jordi.
El 24 de maig fem la Kids. Si vol venir, està convidat a venir la Kids.
Ja miraré perquè crec que tinc boda, tinc una boda, però...
Ai, justament.
Ja miraré, a veure si puc...
Pues el 25, sí, el 25 fem la 5 i la 10K, sí.
Ara, val. La 24 és pel jovent, pels nens.
Perdó, la milla.
La milla, la milla. I el 25, 5K i 10K.
I 10K, correcte. Creuem la Diagonal de punta a punta.
Aquesta està molt bé, Aquesta sí, també aquesta... la vam fer des de Ràdio Estel. La temporada passada, Jordi, no sé si tu també hi estaràs una mica ficat i si hi ha alguna novetat, perquè és una de les curses també més multitudinàries de la ciutat, aquesta del DIR.
Doncs la veritat és que aquest any estem molt contents. A dia d'avui som més de 5.000 corredors ja. L'any passat aquesta xifra la vam superar a principis d'abril, o sigui que estem a mitjans de maig, de mitjans de febrer, i ja portem més de 5.000 inscrits, però calculem arribar als 13-14.000 bé, aquest any tenim novetats, sí, tenim novetats que encara no puc revelar algunes.
Ep.
Però sí, tenim novetats.
Tipo quina?
La samarreta la tenim ja publicada, tenim dues samarretes, una pels adults i l'altra pel que és Kids i Milla, una que és groga i l'altra és blava, el mateix format, l'hem creada a Xina, l'estem portant, llavors és una novetat perquè sempre hem fet servir samarreta d'estoc i aquest any l'hem creada. Però després hi ha una novetat que a dia d'avui no la puc encara anunciar perquè l'estic confirmada, però ahí està. També hi ha un petit regal de Finisher, si ho aconseguim tancar i arribar a l'acord.
Una bomboneta d'oxigen.
Un detallet, no?
Tindrem DJ segurament, de Bus Tracks, sí, estem creant punts d'animació.
Una festa, no?
He de dir que és una festa i és molt agraït córrer aquesta... Bé, l'any passat vam fer la de 10K, la de 10 quilòmetres, que creues efectivament tota la Diagonal des de Maria Cristina, i és una festa, és molt animat, el recorregut està molt bé, i arribes a mar, i si fa un bon dia, allò és un marc incomparable, Jordi.
Correcte, és brutal, aquella zona és brutal, sí.
Està molt bé. No sé si heu convidat de la mateixa manera que el Lídrims, d'aquí va fer aquesta mitja marató de Barcelona, va tenir com a convidat estrella Salvador Illa, per la vostra cursa del 25 de maig. Heu parlat amb alguna estrella, amb algun famós que li fes goig venir a córrer també per promocionar una mica la cursa, a part de tu, Jordi, que entenem que també ets l'estrella a nivell de gimnàs de DIR. No sé si heu parlat amb algú més.
Doncs d'estrelles n'hem parlat. A nivell polític, la veritat és que hem fet algun contacte, però no tenim cap tipus de confirmació. A nivell esportiu, sí. A part de tenir confirmat el Reyes Esteve, també tenim el Pol Espinosa, la Quitina, la Cristina Silva, l'Eric Domingo... en la primera línia la tenim bastant bé. A nivell de clubs estem parlant amb diferents clubs del món del running perquè facin molta presència. I en algun que altre influencer que encara a dia d'avui no el tenim tancat, per tant no puc dir noms ni qui és.
Hi ha moltes coses encara que ens has de dir, Jordi.
Mira com riu.
Salta 3 mesos, Marta, i en 3 mesos
Podem fer moltes coses.
Es poden fer moltes coses.
Descanes, serà Laura Escanes.
Ah, està tot als saraus.
Està tot arreu.
Està tot als saraus. Sí. Jordi, deixa'm preguntar-te, ara t'ho deies, queden 3 mesos exactament. Rafa Sanahuja ja està nerviós. De fet, ja està escalfant aquí a l'estudi perquè té moltes ganes de córrer.
I ja tinc una rampa, ja tinc la primera rampa.
Clar, perquè no estàs habituat. I va molt bé, Rafa, que diguis això. A veure, com ens hem de preparar? I a més, els que anem al DIR, què ens recomanes fer en aquesta prèvia per arribar més o menys amb decència el dia 25 de maig?
Doncs mira, en 3 minuts vista podeu fer moltes coses i arribareu més que decents. I a més tenim un racó, el racó de l'entrenador, el racó del coach, que el nostre company Jordi Notario us té plantejat diferents rutines de preparació de la cursa en diferents nivells d'aquí al dia de la cursa.
Veus?
Ho teniu ja programat i només cal que us descargueu el PDF.
Ah, mira. Carai, és a dir, els usuaris del DIR, que com saps, tots els del programa ho som, del DIR, som fidels.
I tant.
Com ho hem d'aconseguir, aquest? Com hem d'aconseguir aquest programa? És a dir, entrant al web del DIR o com funciona això?
Entrant a dir.cat/cursa i allà hi ha un apartat, que és el racó del coach, i allà tindreu la pauta per descargar en funció de si sou, diguem-ne, inicials, intermitjos o avançats.
No, jo a la part avançada, aniré directament a la part avançada. M'ho imprimiré aquí a la ràdio. Això són moltes pàgines?
No, home, no. Això és una pàgina. És una pàgina...
Només una, val.
Sintetitzada, sí.
És que si fas moltes còpies aquí et miren malament, si és una cosa personal, saps?
Ja. Això. Tot ho imprimeix en blanc i negre, eh?
Clar.
Sí, tranquil. Sí,
tu diràs, en color no cal. Rafa, no cal, més tu no ja sent professional i estàs molt avasat.
No, i a més pensa que jo quan porto mig quilòmetre ho veig tot ja en blanc i negre.
Així ja t'aniràs aclimatant.
Sí, exacte.
A les condicions de la cursa.
Sí, després entrant a l'apartat d'entrenaments, allà teniu no només entrenaments presencials, que hi ha dies establerts de la setmana,
sí,
sinó, a més, teniu per fer sub-40, sub-50 i sub-60 els plans d'entrenament.
Això és fantàstic.
I ho tens per descarregar-te un PDF al mòbil, pots imprimir-ho, on vulguis.
Rafa, totes les facilitats, només falta que tu hi posis una mica de la teva part,
sí,
que facis una mica de deport d'aquí al 25 de maig. Jordi, ja acabem, perquè ens queden pocs minuts, però deixa'm preguntar-te també per l'altra clau, a més d'aquest entrenament que el Rafa ja s'està descarregant de la pàgina del DIR, l'alimentació, perquè aquesta és l'altre puntal. Hi ha hàbits, per exemple, com el fumar, totes aquestes coses, fora, no?, d'aquí al maig, i una alimentació també saludable, Jordi.
Bé, l'alimentació final va molt lligada a la persona i com em senta. Hi ha gent que té una alimentació molt concreta i li va molt bé i altres que no. El que és important és conèixer el mateix i sobretot, més que l'alimentació d'aquests 3 mesos, que és clau per anar millorant, és les últimes 2 setmanes. Les últimes 2 setmanes intentar tot allò que és processat amb greix o menjars pesats, perquè al final el nostre cos, digerir totes aquestes grasses i eliminar-les pot tardar 3, 4, 5, 7 dies de l'organisme.
Imagina't.
I ja els dies previs intentar evitar el menjar el més net possible, tota la planxa, tot bullit. I el dia de la cursa, doncs, bueno, això va en funció dels rituals de cada un. Jo sempre recomano que sigui el més líquid possible i menys dents possible per evitar... I a més, amb curses tan curtes com...
Fàcil a menjar.
Fàcil a menjar. I un parell de parenostres que no van malament. Escolta, Jordi, ja per acabar, això de que quan acabes una cursa, un esforç físic, t'has de mullar les cames amb aigua freda o gel, això és una llegenda urbana o funciona realment?
Va molt bé, perquè tot el que és la crioteràpia, que és l'aigua freda, o les cremes fredes, que generen una reacció freda a les cames, va molt bé, un, per vascularitzar, 2, per desinflamar, 3, per ajudar-te a recuperar. No, la crioteràpia o aplicació de fred a la zona és clau.
Això, quan als partits de futbol surten els massagistes i fan un spray, tu penses, és un spray d'aquests de fred, no? Molts cops.
Depèn. Pot ser un spray per ajudar, perquè potser algú tingui una miqueta de rampa o tirón o una sobrecàrrega, i llavors depèn de tipus spray. En plena activitat, depèn de que es tracti a nivell muscular. A posteriori de l'activitat sí que és clau. A més, estan al costat del mar, te'n vas amunt a la platja, poses fins la cintura amb l'aigua, i t'estàs allà una estoneta i estàs de nassos. I si no, doncs, bueno, buscar cremes o dutxa d'aigua freda.
Doncs, escolta, el Jordi Soler una vegada més ens ha donat ja totes les claus. Rafa Sanahuja, no riguis,
no,
que no te n'escaparàs. 25 de maig, apunta-t'ho a l'agenda.
No estic rient perquè m'ha fet gràcia la dutxa d'aigua freda. Caram.
Si no has patit prou a la cursa,
és una dutxa d'aigua freda.
Tota la dosi de patiment. Perfecte. Després, per això, tot és... Després tens unes ganes d'anar a treballar, de dir, perfecte, que bé que vaig a treballar i no em toca córrer. Ah. Jordi Soler, cap d'esdeveniments del DIR, ha estat un plaer una altra vegada. Ja parlarem amb tu quan s'acosti aquesta data, el 25 de maig, aquesta cursa de la Guàrdia Urbana del DIR, per a veure si ens pots desvetllar algun dels secrets aquests que ens has posat la mà caramel als llavis i ara, clar.
La influencer.
Exacte, el nom d'alguna influencer. Jordi, gràcies, recupera't.
Ai, poder-vos desvetllar secrets que tinc ara mateix.
Ai, molt bé, Jordi, una abraçada, bona recuperació.
Igualment.
Adéu.
Adéu, Jordi. Nosaltres que anem breument a publicitat i a la tornada parlarem, Rafa, de curling.
Amb un àrbitre.
Sí.
Ràdio Estel.
Ràdio Estel t'ofereix cada dia a les 2 del migdia tota l'actualitat social i religiosa. És l'espai de referència sense distància per apropar-te les notícies més importants amb els seus protagonistes. Una hora amb entrevistes i seccions dedicades a la caritat, l'economia en valors, el diàleg interreligiós, el món del treball i la pastoral de l'Església. De dilluns a divendres a les 2 del migdia a Ràdio Estel.
Sense distància. Amb Ignasi Miranda. Ràdio Estel us ofereix en directe cada dia la missa a 7:15 del vespre. De diumenge a divendres des de la Catedral de Barcelona i els dissabtes des de la Basílica de la Mare de Déu de la Mercè. Escolta-la en directe cada dia a 7:15 del vespre. Recorda, de dilluns a diumenge en directe la missa diària a Ràdio Estel. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. El magazín del matí a Ràdio Estel.
Va, ja en parlàvem abans. És l'esport d'hivern per excel·lència. No ens referim a l'esquí, tampoc a la cursa de 100 metres a la farmàcia per anar a comprar una capsa de frenadols. Parlem del curling.
El curling vindria a ser una petanca, però que es juga sobre un terreny glaciat i els jugadors, amb l'ajuda d'una escombra, fan lliscar les pedres tan a prou com poden de la diana dibuixada a la pista. T'ha quedat clar?
Ho has explicat? Perfecte.
Perfecte. Doncs, gràcies.
T'has encallat una mica l'humor agraciat, el terreny graciat, però ja entenc que volies dir glaçat.
Va, glaçat, exactament. A Barcelona hi ha dos equips de curling. El primer, sí. El club de curling Valvidrera i l'equip de curling de Ràdio Estel.
Nosaltres.
Estan a l'alçada, més o menys.
I tant.
Els dos equips tenim una cosa en comú. Encara no hem jugat cap partit.
Cap partit, zero.
Està molt bé. Podríem dir... Bueno, és igual.
No hem debutat.
Les altes temperatures ho han fet fins a dia d'avui impossible. I en tot el curling està molt arreat a Catalunya i a casa nostra. I comptem avui amb un àrbitre. Els àrbitres estan en atenció, doncs...
Molt buscats
molt
i sota
buscats,
lupa. I sota lupa. Un àrbitre internacional, que de fet és amic d'aquest programa, i no és altre que el Bernat Monzó. Bernat, com estàs? Bon dia.
Bon dia, doncs molt bé, aquí. Encantats de saludar-vos.
Clar, alerta, Rafa, perquè tu no sé si havies tingut mai oportunitat de parlar amb el Ferran, amb el Bernat, volíem dir.
No, mai.
No, amb el nostre productor, el Ferran, clar. Ell és àrbitre internacional de curling. Bernat, no sé si en aquests moments estàs arbitrant alguna competició internacional a aquesta hora del dilluns.
No, avui no. Avui estem treballant, avui és diferent. No, aquesta temporada he participat en una competició internacional, que són els Jocs Mundials Universitaris, que es van fer el passat gener a Turí, i va ser una gran experiència, una més per anar sumant en aquesta col·lecció, però ara ja la temporada internacional per mi ja s'ha acabat. Ara només queden ja campionats d'Espanya.
S'ha acabat.
Perquè he vist ser àrbitre internacional de curling en català, és una cosa una mica curiosa, no?
Sí.
És molt estranya. De fet, que jo sàpiga, sóc l'únic. Sí que tinc molts companys catalans que també han arbitrat a campionats d'Espanya, però a nivell internacional no. I, de fet, és estrany, perquè, evidentment, és un esport que, com bé sabeu, com bé difoneu, aquí no és gaire present, no és gaire conegut, però sí que el que... Bueno, sempre havent-hi jugat i tenint el coquet per seguir contribuint-hi d'alguna manera, vaig pensar que l'arbitratge seria una bona opció, perquè et permet estar en contacte amb els esportistes, veure l'esport directament, i, evidentment, també ajudes i pots guanyar molta experiència i participar en competicions que, com a esportista, no hauria tingut l'oportunitat de ser-hi.
Clar. Mira, ara, Bernat, parlaves d'aquests Jocs Mundials Universitaris que vas anar a arbitrar a Turí el mes passat, el mes de gener. No sé si jugava... Sí. Hi havia representació catalana, no?
No.
Si vam fer un... No, eh?
En curling no. En curling, com que s'acota molt la participació dels equips, per exemple, n'hi havia 8 de la modalitat de dobles mixtes, 10 masculins i 10 femenins, s'escullen els millors dels millors del món. Per tant, aquí, malauradament, a dia d'avui Catalunya no hi som encara. Però sí que és veritat que hi havia altres esportistes catalans participant-hi en modalitats d'esquí.
Ah, mira.
Perquè en els darrers...
Sí. Ah, en esquí, la... sí. Esquí. I com va anar amb esquí? Vam fer un bon paper
això,
o no, Bernat?
Això, la veritat, és que no ho sé. Sé que vaig veure que hi havia, em sembla, alguns esportistes que guanyaven alguna medalla. Ara no sabria dir ben bé si d'esquí o era algun patinatge de velocitat. Val. La peculiaritat d'aquests jocs és que no eren només a Turí, o sigui, era Turí i tota la muntanya, tots els Alps italians. Val. I, per tant, a nosaltres, la zona d'esports de gel, estàvem una mica més separats i no teníem contacte en el dia a dia. O sigui, vam estar molt focalitzats en el nostre esport. Però sí que recordo la cerimònia d'inauguració, que va haver-hi altres atletes catalans que en veiérem.
Deixa'm preguntar-te, perquè si als Jocs Olímpics sempre s'ha parlat de que a la Vila Olímpica hi ha molt moviment...
Moviment,
quan s'acaba la competició, clar, a uns Jocs Mundials Universitaris, no sé si la cosa se'n va molt de mare, Bernat.
Això no t'ho sé dir, perquè també la peculiaritat era que els àrbitres estaven separats dels esportistes.
Això està bé.
Sí, realment és com que et convidin a una festa i et deixin en un racó.
Exacte.
Però la veritat és que va ser interessant, perquè sí que en el dia a dia de la competició teníem contacte amb ells, podíem... Bueno, hi ha esportistes que són de primer nivell, que pel fet de ser encara joves i encara estar estudiant a la universitat, poden participar en aquests jocs. I és veritat que molts dels esportistes que també han participat en jocs universitaris d'edicions anteriors, al cap d'uns anys també han acabat sent campions olímpics. O sigui que és també una bona plataforma. Però en el dia a dia... més enllà de la pista, no vam poder compartir gaires estones amb ells.
Bueno, no passa res. Escolta, sí. Bernat, una cosa. Clar, jo recordo els àrbits fa un temps, quan jo començava a interessar-me pel futbol, que és el meu esport preferit. No eren gaire professionals, i jo recordo doncs, a Brito Arceo i a aquesta, gent...
Històrics.
Aquesta gent que arbitràvem en un estat de forma, com tu diria, com si s'haguessin fotut un entrecot fa 5 minuts, i encara el tinguessin atravessat a la panxa.
Sí.
Una cosa així,
sí,
no?
Un fricandó,
L'altre dia veia Munura Montero pitar l'Osasuna Real Madrid i pensava, aquest tio és un model de passarel·la. Tu cap a on tires? Cap a on vas tirant? Cap al model de passarel·la o cap a la persona que acaba
jo,
de fer-se una...
Cap a la primera opció, o sigui, cap a l'opció dels anys 80, per dir-ho així. Però és veritat que, clar, la peculiaritat o la diferència dels àrbitres de curling respecte als altres esports, com el bàsquet, com el futbol, que són més de moviment, és que tu et passes 2 hores i mitja de partit assegut, gairebé immòbil.
Això és molt còmode,
tant,
I pots anar picant crispetes o alguna cosa?
Una ampolla d'aigua, sí, però no pots acabar fent d'espectador.
Ni una cerveseta,
que has d'estar ben atent.
Ja,
s'ha d'estar al cas, Rafa.
Bueno, doncs, escolta, ja m'agrada, perquè a mi m'agrada molt el futbol dels anys 80, per tant, molt a favor de que els àrbits de curling...
Només faltaria que els àrbitres de futbol també estiguessin allà asseguts, mirant-se el partit.
Bueno, ara hi ha uns quants a les Rozas, que estan allà asseguts.
Al bar.
Al bar, sí.
Exacte.
Escolta, hi ha una altra cosa, barrejant una mica els dos esports, Bernat, ara hi ha molta polèmica, no?, amb els àrbitres i el Real Madrid, els blancs que diuen que el col·lectiu sempre pita en contra dels seus interessos i amenacen de marxar de la nostra lliga i que volen portar àrbitres britànics i anglesos. Com creus que els teus companys de gremi, els àrbitres de futbol, haurien d'encarar aquesta polèmica? I sobretot, com actuar sobre els terrenys de joc? Han d'estar fora, no?, d'aquesta història, mantenir-se al marge, però igual els afecta una mica, no?, tots aquests comentaris.
Jo crec que, mira, això és opinió, evidentment, totalment personal, jo diria que tothom s'equivoca. Tots ens equivocarem, siguin davanters que fallen un gol, siguin porters que fan una passada dolenta i regalen un gol al davanter, els àrbitres també s'equivoquen. Evidentment, el VAR crec que és una eina que ajuda molt a possibles errors que s'han comès amb el moviment del joc que es puguin corregir, però evidentment jo també entenc que crear tot aquest soroll no els deu ajudar gaire, perquè al final, si poses molt focus en els àrbitres, tothom estarà més pendent, el mínim error o el mínim dubte que tinguin, això ja els perjudicarà. Jo no sóc partidari de donar tant protagonisme o de posar el focus tant en el col·lectiu arbitral.
Oh,
però crec que, bueno, també com que els interessa que es creï aquest soroll, ara pensen que si en pot acabar traient algun benefici.
Sí, perquè, Bernat, qui seria el Real Madrid en...
Del curling.
Del curling.
Ah, bona.
Qui és l'equip, allò, del poder al curling?
Aquí és veritat que, per sort, no hi ha un equip que tingui privilegis federatius, per dir-ho així, perquè, clar, pocs que som, si a sobre estem malavinguts, anem malament.
Clar.
No, aquí, sí que hi ha equips, hi ha clubs que tenen molta tradició de guanyar, però que no seria un guanyar amb uns privilegis que venen des de dalt.
Per tant, no és el Real Madrid.
Que treballen, que entrenen...
No, sí, clar, sí. Jo m'imagino que si, a més, el Bernat Monzó, els àrbitres de curling estan asseguts, deu ser una mica violent que et vinguin a protestar i tu assegut no sé si... Clar, vull dir, jugues sí, una mica no, inferioritat.
Tens una cadireta al costat perquè segui el jugador a protestar-te, també.
No, això seria de passar a traslladar l'esport a que fos una conversa així.
Molt bé.
Gairebé retransmesa i tot. No. Però és veritat que, clar, com que la nostra intervenció en el joc és tan mínima, el curling, el que fem és més, en cas de dubte, ajudar. Per dir-ho així, som més qui donem ajuda als esportistes perquè ells mateixos acaben prenent una decisió que no nosaltres, que acabem determinant. Només sí que, evidentment, hi ha una situació molt famosa, que és que quan dues pedres estan a una distància que no pots determinar quina de les dues està més a prop, sí que nosaltres sortim amb un compàs que determina quina és la que està més a prop.
Clar,
però fins i tot en aquest cas, nosaltres el que fem és ensenyar als jugadors que ells vegin com el compàs determina quina està més a prop, que no ser nosaltres mateixos qui decideix quina ho és.
Molt bé, mira, abans deies...
Seria el compàs,
Sí, sí. De fet, hi ha un vídeo per Instagram que corre sobre això, que és molt interessant i que, de fet, fan aquesta comparativa, comparant el compàs com si fos el bar.
Sí. No, amb objectes engegats en punxa, jo no recomanarien als àrbits pels terrenys de joc, els de futbol. Bernat, al novembre llegíem que el curling Puigcerdà All Stars, deies jo, que és un equip també que em sembla que aquí a Catalunya ha guanyat en diverses ocasions, es va proclamar campió de la Lliga Catalana. Clar, estem parlant del mes de novembre, és estrany, no?, que la Lliga de curling, que és en principi un esport d'hivern, acabi justament abans de començar l'hivern.
Sí, és una circumstància que, de fet, com que la competició no va setmana a setmana, sinó que es concentra en la majoria de partits en un sol cap de setmana o en dos caps de setmana, el que fa és que s'ha d'ordenar el calendari de la temporada en diverses competicions. Per tant, la Lliga Catalana tenia assignada aquest cap de setmana de novembre i tots els partits es van jugar en un sol cap de setmana. Després, per exemple, hi ha els campionats d'Espanya de segona divisió que juguen entre octubre i desembre i que també cadascun d'ells té un cap de setmana assignat. Amb els de primera divisió passa el mateix. Per exemple, ara, avui, s'està acabant de disputar el campionat d'Espanya masculí i aquest cap de setmana que ve es disputa el femení.
Sí.
Per tant, no és una competició que s'allarga durant la temporada, sinó que cadascuna té el seu propi cap de setmana, o dos caps de setmana, per poder disputar-se. Per
Rafa.
Tant, clar, al novembre sembla, ostres, acaba de començar l'hivern i ja tenim campions. Però sí, perquè és que tenien aquell cap de setmana assignat, perquè després ja venia una altra
competició. Clar, clar, és que és un dubte que teníem amb el Rafa abans de començar. Sí. Rafa, ja has après moltes coses avui de curling.
Moltíssimes.
Bernat, ho hem de deixar aquí. Sempre és un plaer. Bernat Monzó, el primer àrbitre internacional de curling d'aquí, de casa nostra. Ha estat un plaer, com sempre, parlar amb tu, Bernat, de curling, aquest esport que ens té fascinats. Que vagi molt bé. Bernat, una abraçada.
El mateix dic, moltes gràcies. Una abraçada.
Una abraçada. Rafa, gràcies. Et posaràs a jugar curling?
I a fer la marató.
La marató, se't gira feina. Va, nosaltres que us deixem amb l'Ignasi i Miranda i tornem demà puntualment a les 8. Que vagi bé.